El dia amb Joana Maroto.
Bon dia, bona hora, són les 11:05 minuts. Començam aquesta tercera hora de programa ara amb Bernat Nadal, el control tècnic, i vos contam un tema de vital importància sobre la migdiada. Segons els experts, ja no es posa tant en pràctica com es fa comptes.
Charms whenever I want you, all I have to do is dream. Tot i que la migdiada millora la salut i la productivitat i que països com el Japó i Alemanya s'han apuntat en aquesta moda ja fa temps, a l'estat espanyol sembla que cada vegada feim manco horeta. Són afirmacions d'en Serafín Sánchez Gómez, que és president de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i cirurgia del cap i del coll, que agrupa més de 3.500 especialistes de tot Espanya. Aquest doctor ha detectat que es dorm manco i que la gent té més cansament diurn, la qual cosa és perillosa, algunes feines i que provoca més accidents de trànsit també. Però hem de dir que, tot i que té molt bona fama, la migdiada no li cau bé a tothom. Si supera els 20 o 30 minuts, fa que tinguem una espècie de ressaca de son i que també és una pràctica exigent, perquè resulta que diuen els experts que no ha d'acabar més enllà de les 3 i mitja o de les 4 del capvespre, per una qüestió de bioritmes i d'horaris. No sé, Joana Maroto, tu que ets una dona de migdiada practicant, com has confessat avui a primera hora.
M'encanta això de migdiada practicant.
Exactament. Sí, respectes aquests dos paràmetres. No manco, vull dir, només de mitja hora i no més enllà de les 4 del capvespre.
Sabeu que ho faig bé, eh? Perquè, clar, com sortim d'aquí dues i mitja, a les 3 ja he dinat i ja m'atomp. O sigui, que és el moment ideal, entre 3 i 3 i mitja, fer aquesta migdiada, que jo deia avui de matí que la faig curta, però troc que m'arret, perquè és intensa i per jo és sanadora. Mem, evidentment, no sempre la puc fer, però sempre que puc la intent fer, perquè troc que me cau bé a mi, eh? A mi
me cau bé. Te poses alarma per despertar-te? Ho dic perquè si jo, per exemple, me'n vaig a fer migdiada sense avisar a ma mare, per exemple, que dic, mama, si vols que d'aquí mitja hora no m'he aixecat, pega'm un crit, o no me poso una alarma, jo puc estar dormint perfectament 3 hores.
Jo normalment me desperto abans de que soni, eh? És com ja una alarma interna, però sí que me pot ser vibració de rellotge, com a mínim, per no passar-me, per si de cas, Xisco.
Perquè les conseqüències per tu són nefastes quan la migdiada dura molt.
Te diria que no, te diria que com més dorm més m'agrada, però clar, també no m'ho vull passar perquè llavors vespre me passa un poc com quan te passa tu, no? Que llavors tens el biorritme una mica alterat i ja t'acosta més dormir-te.
A mi em passa qualque diumenge, que és quan jo sí que puc fer horeta. I lo típic, que si no me pots despertador, hi ha dies que m'he anat a dormir a les 3 i mitja, 4, i m'he aixecat a les 7 o a les 8. I clar, llavors vés-te'n a dormir vespre. Clar, que estàs com un mussol.
Estàs com un mussol. Jo també diré una cosa. Hi ha a vegades estudis que van dient es bo fer-la, no es bo fer-la, a vegades te dona ressaca, a vegades te fa mal de cap, a vegades te fa migranya. Cadascú ha de fer allò que més li convengui, però troc que és vida. És invertir en salut.
Jo crec que és millor estudis el teu cos.
Sí, clar, evidentment.
Dir, en funció de es nin sa jugueta. Si tu dons a migdia i te va bé, escolta, tampoc que en farem un drama. Per cert, no vull deixar de banda el món del dormir perquè volia xerrar-te d'un coixí cotilla. No,
un coixí cotilla?
No.
D'aquest que li agraden els salsejos? O?
Un coixí corsé, podria ser, no? Per, no sé com explicar-ho, que moltes famoses fan servir perquè no se'ls arrugui s'escot. Una mena de corsé que manté els pits separats per dormir sense que se'ls arrugui allò que seria, sense que s'arrugui sa regata que hi ha entre els pits. Això ho he vist en Paula Echevarria.
No, i no ets única. I ara ha quedat de pasta de moniato la cara d'en Bernat Nadal perquè no se'n pot avenir. Però són moltes les influenciadores que han posat de moda, per dir d'alguna manera, això d'aquest coixinet, que la veritat és que avui hem descobert, Xisco, que és per això, per evitar les rues a l'escot. Jo no l'hi he
sentit,
però clar, ara
però la pregunta és, te'n compraràs un, Joana Maroto,
no,
tu que també ets una famosa illenca?
No me'n compraré un, perquè troc que tot això és començar a trabucar un poquetet d'escap. Però que, bé, tot el respecte cap a les que ho fan, com, eh?
Varen començar amb skincare i ara ja duim es bodycare. És que ja ho duim massa lluny
tot. És que si te fixes, ara s'ha posat com a de moda aquest vídeo que és escambit de na Paula Echevarría, en què s'aixeca, va en pijamada i se lleva que si es turbant del cap, que si se fèrula de sa boca per no... per bruxisme, que si es coixinet despit, que si... Clar, vull dir, dormen com a mòmies, vull dir... No sé si és molt còmode dormir d'aquesta manera, d'aquesta suerte, diries tu.
Bé, lo de la suerte ho diu mo mare, que m'encanta. Tu creus que això també, però, redueix la freqüència coital?
Home, no ho sé, perquè, però no, s'han de preparar tot
perquè,
aquest...
Perquè, evidentment, si tu te'n vas a dormir tan produït i... un moment determinat, la teva parella intenta fer una maniobra...
La veritat és que ara no m'imaginava que anessis per
aquí. No, però ho he pensat tot d'una, perquè he dit, si la teva parella intenta fer una maniobra d'aproximació i tu t'has de llevar la fèrula, t'has de llevar...
Escorcer,
t'has de llevar estorbant, t'has de llevar tot, arriba un moment que només per la feinada que t'adou dur desmuntar-te per després tornar a muntar, ja te n'afluixes.
I les més exagerades se posen com una espècie de faixa a la cara, fins i tot... una cosa que fa com que tiri la mandíbula cap enrere i se tapen la boca amb, no sé...
Amb un pegat, sí.
Amb un pegat.
Perquè ara no està de moda dormir i respirar per la boca. No, no, de cada vegada...
Per no roncar.
Crec que és més per forçar-te a respirar per nas, perquè diuen que et sones més reparador si dons en la boca tapada. Així és, Bernat. Més o manco, no sé si fan aquest renou, però per l'estil.
Home, aquest segur que no, perquè si se tapen sa boca no deuen poder-lo fer massa bé. Però bé, si dormen i descansen, ja va bé.
Qui són nosaltres?
Qui són nosaltres? Bé, amb aquest renou tan angelical, arribem a les 11 i 11 minuts, però la veritat és que tenim més coses que contar-vos i explicar-vos avui en aquest dilluns 24 de novembre. Dream, dream, dream,
dream, dream. El dia. IB3 Ràdio.
I vos contam que un de cada 5 nins de les Balears pateix abús infantil abans de complir els 18 anys. En un 85% dels casos, la persona agressora és de l'entorn pròxim del menor. De vegades també es du a terme dins l'àmbit digital i aquí les xifres són encara més altres. 3 de cada 4 menors han viscut, Xisco, algun episodi de violència sexual en línia.
Amb motiu del mes de la infància, la Fundació Rana ha llançat una nova campanya de sensibilització sota el lema Feliç. És una iniciativa que cerca recordar que el dret a una infantesa feliç no és un privilegi, sinó una responsabilitat col·lectiva. S'ha de sensibilitzar la societat d'una realitat que encara continua amagada, però que, com ells expliquen, no es poden prevenir les coses que no es coneixen. I, a més, aquest cap de setmana, la Fundació ha celebrat les jornades El silenci, grans veritats, amb multitud d'activitats, projeccions i ponències enfocades a la prevenció de l'abús infantil. I en volen parlar amb la pedagoga Aina Maria Duran. Aina, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
No, llavors, per atendre'ns, primer de tot, volia demanar-te quin balanç en feis de les jornades que heu celebrat aquest cap de setmana.
La veritat és que és un balanç molt, molt, molt positiu, perquè és vera que durant aquests 20 anys va néixer un poc com aquest neguit, que, com que commemoràvem aquest camí i de quina manera com ho podíem culminar, dia de la prevenció de l'abús sexual infantil i adolescent. I ens va sorgir aquesta idea de fer aquestes jornades i la veritat és que el balanç és molt positiu perquè la resposta també ha estat molt positiva. I la veritat és que estan molt contentes.
Clar, silenci encara és el gran aliat dels abusadors. Perquè, clar, vosaltres deis, grans veritats, el silenci. N'hem de parlar perquè de vegades també és una gran vergonya que hem de superar, perquè vergonya de l'abusador, no de tu que has tingut un problema. Per tant, anem a canviar la culpa de bàndol.
Nosaltres sempre xerram de que el silenci és com una resposta davant la por. Nosaltres pensam a xerrar d'aquests temes. És una mica aquest sentit de si no en xerram és com si no passa, com si no succeeix en el nostre voltant. I és tot el contrari. El cap i la firrana va néixer en el 2005 per rompre aquest silenci, per posar nom a una cosa que no nombram, que no gosam posar-li aquest nom. I això fa aquest tabú, aquest silenci, aquest estigma, aquest amagar un tema on, si miram la premsa diàriament, veiem que hi ha casos. Veiem que és una problemàtica que mos envolta i que necessitem xerrar d'ella. Si no ho coneixem, no ho podem prevenir, no ho podem xerrar, no ho podem detectar. Per això és tan important aquest fet de rompre aquest silenci davant d'això.
Rompre el silenci per poder actuar i poder-hi fer feina, no? com expliques, Aina. Mira, justament ara t'anava a demanar que, o explicar que el lema que heu fet servir per enguany és feliç per aquesta nova campanya de sensibilització i l'heu posat en marxa per recordar que la felicitat dels infants no ha de ser un privilegi, sinó una responsabilitat col·lectiva, no? Encara no ho tenim clar, això tampoc.
Efectivament, nosaltres volíem commemorar aquests 20 anys enviant aquest missatge de que la felicitat, com deia vosaltres, és una feina col·lectiva. Nosaltres fa 20 anys que vàrem obrir aquest camí per aconseguir una infància i una adolescència sana, íntegra i lliure d'abusos, que al cap i la fi es fomentar que la infància i la adolescència sigui feliç, no? Per preservar aquesta part d'innocència, per preservar els seus valors, per els hi donar veu, sempre ha estat el nostre objectiu. Per això, la felicitat era com aquest valor que alumbrava la nostra labor. Per això, tal com deu i vosaltres, és important que m'ho donen compte de que tots i totes tenim un deure davant d'aconseguir aquest objectiu, no? Que al cap i a la fi, els nens i les nines creixin segurs, creixin sants.
Clar, quins són els ítems, o podrien dir les red flags, que diuen ara els moderns, aquestes banderes vermelles, que ens indiquen que potser els nostres nins no creixen tan feliços com tocaria? No sé si teniu un decàleg o una espècie com de manual que ens indiqui que quan els nins se comporten de certa manera podria ser que tinguessin un problema d'aquest tipus.
Mira, nosaltres sempre xerram de que l'abús sexual és una problemàtica molt complexa i que no ens deixa com uns senyals com molt clares de manual, és el que voldria tenir tothom, no? Per això nosaltres sempre dèiem que quan veiem un infant que està malament, que se troba en una situació difícil, que comencem a veure coses que no ens quadren, canvis de conducta, que de dins totes les hipòtesis que nosaltres sempre ens podem plantejar, quan veus un nen malament, sempre penses, no, és que potser son pare i sa mare se separen, no, és que està passant un moment difícil en el centre educatiu, no, és que han sofert una pèrdua, no? Sempre tendim a crear aquestes hipòtesis, que nosaltres, com a persones adultes, també ens hem de plantejar dins d'aquestes hipòtesis. Pot ser que sigui víctima d'abús sexual infantil i adolescent, perquè si no ho feim, no podrem arribar mai a detectar aquests casos, no? Jo sempre ho dic davant el plantejament de què li passa a aquest infant, ho hem de tenir en ment també. És el nostre propi cap, que no ho vol veure moltes vegades, no? Perquè és molt dolorós arribar a pensar aquest infant o aquest adolescent pot ser víctima d'aquest problema, no? Però necessitem fer aquest canvi de clic, aquest clic en el cap, no? Posar-ho dins les nostres possibilitats per poder-ho detectar, no? I sempre hem d'estar al tanto en la situació de l'infància i l'adolescència, sempre que necessitin qualsevol suport emocional, qualsevol suport educatiu, no tot serí com a referents, no? Tant siguin les famílies, els professionals, altres entitats, sempre ser en aquest primer lloc per poder-los acompanyar i guiar.
I, Aina, clar, Xisco te demanava, no, per aquestes línies vermelles per detectar si un nen o una nina és feliç o no, però llavors expliques que hem d'estar molt a la guai, no?, de detectar si aquest nen pot ser abusat o no. Quins són els símptomes que hem de tenir en compte o que ens han d'alertar i que ens han de fer pensar que, per ventura, aquest nen o aquest infant pot ser víctima d'un abús?
Sí, com vordeu, és un problema molt complex i que és molt inespecífic. Tothom voldria tenir aquestes com a línies tan clares de manual. Si li passa això, això i això, segur que és víctima. Malauradament, en l'abús, moltes vegades no és així, no? Que poden tenir indicadors de canvis de conducta repentins, nins i nines que experimenten canvis molt ràpids i que moltes vegades no podem associar res clar. Saps? Però sempre hi haurà una tendència a voler amagar també aquest problema, no? Hem de pensar també en aquesta part de vergonya, de culpabilitat, de por, aquesta petjada que pot deixar les situacions d'abús que fan que els infants i els adolescents moltes vegades vulguin tapar aquesta situació, no? I això és el que ha de canviar, no? Per això és tan important fomentar també la part d'educació emocional amb els infants, que sàpiguen reconèixer els seus sentiments i emocions, que els sàpiguen expressar, que els sàpiguen posar cara, no? I explicar que davall aquest problema se poden trobar així i que s'atrevesquin a demanar ajuda, posar-li nom també a el que els hi succeeix.
Clar, ara parlaves de poder saber demanar ajuda. Vosaltres teniu una nova eina de prevenció d'abús i foment del bon tracte, que és el llibre infantil Illa Tropicalia, una obra teva, conjunta amb Caterina Montserrat, Patricia Raduan i amb il·lustracions de Nana Díaz. Te volia demanar com és aquesta Illa Tropicalia, de què xerrau el llibre?
Nosaltres, és veritat que des que Rana va néixer, hem fet molta feina en contes, pensant que els contes infantils tenen unes potencialitats educatives i pedagògiques molt fortes i que mos donen com un escenari per poder explicar aquesta complexitat que de sabús i posa-li nom, no? A la nostra feina, sobretot diàriament, sobretot quan fem feina amb els nins i nines més petits, sempre veiem com que necessitàvem crear una història nostra de Rana. I per això mos vàrem atrevir a crear Illa Tropicalia. És una història que ha suposat un canvi de mirada, no? Tenim molta experiència xerrant de situacions concretes i específiques d'abús, com pot ser amb els contes de crida ben fort Estela, no? I amb els adolescents, que també és un taller més participatiu on s'hi posa nom, però pensaven que en sornins i nines més petits ho podem treballar des del bon tracte, no? Fomentant eines en positiu i involucrant també les famílies, també poden crear un canvi social, no? També poden traspassar eines d'autoprotecció xerrant de valors, xerrant de sentiments i emocions, xerrant de lo important que és demanar ajuda davant un problema. I aquest protagonista de la història emprèn un viatge a Illa Tropicalia i allà passa per situacions que li agraden, passa per situacions que no li agraden tant, i mitjançant aquestes situacions anant treballant totes aquestes eines de prevenció. També que els nins i les nines aprenguin a posar nom a les seves parts íntimes i privades, i que sàpiguin quin és el seu nom, no? Intentant fomentar tot això en positiu, i com vos deia, involucrant les famílies. Aquest llibre anirà a anar-se amb una guia per famílies, que se podrà trobar més endavant a la nostra web, quan el llibre ja hagi sortit, on volem facilitar que les famílies tinguin eines per xerrar d'aquest tema, no? Que ningú necessita ser un expert en abús sexual per poder xerrar amb els nens i les nines, no? I és una mica perdre aquesta por, facilitar aquesta feina a les famílies.
Clar, perquè també parlar-ne, Aina, deu ser allò més complicat per moltes famílies quan tenen sospita que el seu fill pot tenir un problema d'aquest tipus. Clar, posar-hi posar-hi nom, posar-hi veu i, sobretot, encetar aquesta conversa. Sí. Si no tens pràctica, i segona, si com tu comentaves, no tens les eines necessàries per poder encetar una conversa que no saps cap on anirà.
Efectivament, nosaltres hem creat aquest recurs perquè veient les famílies que encetar aquest tema moltes vegades és una qüestió, com tu deies, de por, però que l'hem de simplificar, l'hem de fer com a bocins, no? Hem d'entendre la complexitat per veure quin tema jo puc treballar i puc xerrar per fer aquest canvi, no? Nosaltres sempre ho deiem que qualsevol família que tingui dubtes, que no sàpiga com enfocar el tema, que el seu infant li hagi fet una pregunta que no hagi sabut respondre, que nosaltres sempre hi som aquí, per qualsevol dubte o pregunta que puguin tenir les famílies. Rana sempre està oberta a donar suport amb això també, no? Fer prevenció també implica això, també implica donar les eines a les famílies, no? I com te deia, aquesta guia està pensada per això, per fer el problema bocinets i que el vegin com poden xerrar d'aquest tema amb els infants i joves. Els hem volgut facilitar una mica aquest encetar el tema, no? I que el llegir aquest llibre en les famílies també sigui un complement en els tallers que nosaltres podem fer en els centres, no? El cap i la fi, la prevenció no només és anar a fer tallers, anar a fer xerrades, sinó que és crear aquest canvi on professionals, famílies puguin seguir fomentant aquesta prevenció a casa, en els centres educatius i a qualsevol espai on hi hagi infants i joves.
Encetar el meló, Xisco, que ja és ben important i ben necessari, no? Que moltes vegades és ben complicat. Aina Maria Duran, moltíssimes gràcies per passar avui per el dia i per explicar-ho tan bé, tant de bo, no? Tots els infants visquin lliures i feliços, i tant de bo també no n'hi hagi cap que pateixi cap tipus d'abús. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
You think you have
Al dia, IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas,
un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre a la Cima de Palma, de dilluns a divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984-2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus Next Generation.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6... a IV3 Ràdio.
Tento.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.
Arribant ja a l'equador d'aquesta tercera hora de programa, aquí en directe a IV3 Ràdio, i tenim més continguts i protagonistes per avui. És el moment ara de parlar-vos del programa de responsabilitat corporativa de l'ens de ràdio i televisió pública d'IV3 d'aquest mes de novembre. I és que aquest mes tots donem una mà a la Fundació Ibiza Preservation.
Avui volem parlar de projectes que canvien el paisatge natural d'Eivissa i Formentera i descobrir com tots poden contribuir a millorar i apostar per un futur molt més sostenible. Què significa preservar la nostra terra? I com podem implicar-nos-hi? Idò, ara mateix ho descobrirem.
Sí, i ho farem en companyia d'Imma Saranova, que és directora de la Fundació Ibiza Preservation, l'entitat que treballa per protegir i regenerar la natura i també la biodiversitat de les nostres illes Pitiüses. Imma, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
A tu per passar avui per el dia. I bé, d'entrada, i abans de començar, mos podries explicar un poc qui és o qui sou Ibiza Preservation i quins són els vostres principals objectius?
Bueno, Ibiza Preservation es una fundación ambiental que ha cumplido recientemente 18 años trabajando en Ibiza y Formentera. Se nos conoce como Ibiza Preservation, pero de hecho somos la fundación para la preservación de Ibiza y Formentera, con lo cual ponemos el foco en las dos islas pitiusas, aunque también trabajamos a nivel regional porque contamos con unos cuantos proyectos que hacemos a nivel de Baleares. Y básicamente lo que hacemos es poner el foco para intentar preservar y regenerar perdón, el extraordinario patrimonio natural de Ibiza y Formentera, el extraordinario patrimonio natural que tenemos tanto a la vista, ¿no?, en lo que se ve en la parte terrestre, como en la parte marina. Y bueno, pues a partir de ahí tenemos 5 programas con más de 20 proyectos ambientales con los que intentamos hacer las cosas un poquito mejor y preservar todo lo que tenemos.
I quins són aquests projectes, no?, que esteu desenvolupant actualment? Dius que són 5. Compte'm-nos sí. una miqueta, no?, per conèixer-los i què és allò que feis per protegir aquesta biodiversitat tan preuada que tenim aquí a les Illes Balears.
Pues la verdad es que faena tenemos un rato, como te decía antes, hablábamos solamente de proyectos, pero hemos crecido tanto en estos años y ha aumentado tanto el nivel de trabajo que ya de lo que hablamos son de programas con sus propios proyectos. Y estos programas son, el primero es el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza, que es, bueno, pues como su propio nombre dice, un observatorio en el que hacemos informes anuales recogiendo datos sobre medio ambiente, sostenibilidad, indicadores socioeconómicos que nos cuentan un poquito anualmente pues en qué punto está Ibiza en esos 60 indicadores que van desde el estado del agua, de los acuíferos, contaminación marina, fondeos, etcétera, para poder ver no solo una foto fija de cómo estamos cada año, sino también la evolución, ¿no?, de qué es lo que ha estado pasando en Ibiza en la última década, por ejemplo, si vamos mejor, si vamos peor, e intentamos hacer un análisis y poner sobre el debate público con estos datos pues qué es lo que está pasando y qué debemos de hacer para mejorar. Y también, si hemos mejorado, oye, pues ponerlo en valor, ¿no? ¿Qué se ha hecho para estar mejor? Y si estamos peor, pues qué se ha hecho también para estar peor. Es una forma de dar información fiable para que el debate público y las políticas también
ahora sembla que
se corresponda.
I m'havien perdut un segon, un microsegon, però a veure...
Mira, m'ha anat bé perquè li volia demanar a Nimma si mos podia respondre les preguntes que ella mateixa s'ha fetes. Nimma Saranova, la directora de la Fundació Ibiza Preservation, amb qui som ara mateix en conversa. Clar, deies, sí. aquest Observatori de la Sostenibilitat controla aquests 60 indicadors per saber quin és l'estat de salut ara mateix d'Eivissa i, sobretot, com ha canviat en els darrers anys. T'ho volia demanar quin és l'estat de salut d'Eivissa i si ha canviat molt en els darrers anys.
Sí, la verdad es que sí que ha cambiado. Claro, es difícil. Justamente hace una semanita o dos semanitas presentamos el informe de sostenibilidad de la isla de Ibiza 2024, porque siempre vamos con un año de diferencia para poder ir recopilando todos los datos anuales. Y bueno, pues la verdad es que salió un poquito de todo. En algunas cosas mejoramos y en otras empeoramos. Como puntos destacados, así a bote pronto, pues te puedo decir que este año una de las cosas que más nos ha llamado la atención es el aumento de
ara tornat...
digamos sí.
No, Imma, sí. T'havíem tornat a perdre un segon, no sé si te pots intentar
sí. Voy a moverme.
Val, d'acord.
És raro, sí, és raro.
Mos deies, no? Que en algunes sí, coses heu millorat, en algunes hem pitjorat. Quina nota mos posaríem?
Y en otras cosas, pues ha empeorado. Por ejemplo, ha mejorado en materia de residuos en algunas cosas, aunque seguimos muy lejos también de cumplir con los objetivos que se marca, ¿no?, que marca la propia Unión Europea para la isla. Y una de las cosas más llamativas ha sido el aumento de la producción de CO2 en la isla y más concretamente del que tiene que ver con uno de los combustibles relacionados con la aviación. Que és una de les coses que més nos ha llamat l'atenció.
Com podem els ciutadans implicar-nos a col·laborar amb altres? Perquè, clar, imagino que també hi ha espai, no sé si per fer qualque voluntariat, donacions o altres maneres de donar suport a l'entitat i en els projectes que d'alguna manera ens haurien d'interpel·lar a tots.
Bueno, hay muchas formas de implicarse. La primera para nosotras es estar bien informados e informadas, o sea, ser una ciudadanía activa, ¿no?, que participe en sus procesos de gobernanza, porque al final cuando hablamos de democracia muchas veces pensamos en ir a echar un voto en una urna, pero al final si somos ciudadanos y ciudadanas informadas podemos también participar en procesos que abre la propia administración pública, podemos exigir a nuestros y nuestras gobernantes cambios concretos en cosas cosas que sabemos que nos conciernen, y eso es algo bueno, que va a ser bueno para todos y para todas, no solo para la propia Fundación. Y luego, para colaborar con nosotros concretamente, pues por supuesto estamos súper encantados. Si quiere la gente donar, porque somos una fundación sin ánimo de lucro, no solamente a nivel individual, sino también a nivel empresarial. Hay muchas empresas que hacen donaciones dentro de sus programas de responsabilidad social corporativa, incluso, digamos, pues hoteles, también restaurantes, que hacen aportaciones añadiendo a lo mejor un euro a la cuenta de sus mesas o de sus habitaciones. Es una forma bastante sencilla de colaborar. Y luego con campañas puntuales. Por ejemplo, vamos a hacer una en breve, que es la del Giving Tuesday, que vamos a abrir enseguida para una campaña concreta, que es la de Eivissa y Formentera Sembra en Futur, que es uno de los últimos proyectos que hemos lanzado en la Fundación para poder hacer plantación de árboles frutales resilientes al cambio climático, autóctonos y adaptados a las condiciones que con bastante probabilidad están por venir a nivel climático en Ibiza y Formentera. Así que si están atentos, pueden seguirnos en redes, en Ibiza Preservation, en nuestro Instagram, o visitar nuestra web, y ahí seguro van a poder ver cómo hacerlo.
Clar, i com a societat, aprovam, com a gent conscienciada en el medi ambient, o com me posaven a mi moltes vegades les notes d'escola, necessitem millorar? Ho dic perquè tens la sensació de que vivim un món amb més informació que mai, però que també hi ha més negacionisme que mai, com si el medi ambient fos una cosa que se capaç d'arreglar tota sola, o com si fos un cicle vital, això de que ara la temperatura pugi desmesuradament i després davalli i tinguem aquesta espècie com de tent desbaratadíssim, com si l'ésser humà no haguessin tingut res a veure. No sé si el nivell de consciència ha millorat o no, tu que estàs allà cada dia en el terreny.
Es una dicotomía bastante psicótica, ¿no? Si te pones a mirar, porque por un lado ves que las nuevas generaciones están cada vez más concienciadas, tienen mucho más conocimiento, se ha incorporado todo el tema ambiental a sus currículums escolares, etcétera, y hay cosas que son nítidas, claras y meridianas, pero por el otro lado estamos viviendo una distopía loca en la que la gente, pues, te puedes encontrar con que hay personas que dicen que los pájaros no existen, por ejemplo, que la tierra es plana, que nos fumigan y cosas como esas que es tan fácil como hacer un seguimiento. No hay que tener ninguna carrera científica, sino tener un poco de vista y un poco de criterio para saber qué es verdad y qué no es verdad, y salir un poco de estas teorías conspiranoicas que nos sitúan en escenarios absurdos de una idiocracia tontísima que no sabe muy bien de dónde viene ni a qué intereses atiende. Entonces nos encontramos con los dos extremos, ¿no? Por un lado, una ciudadanía cada vez más informada, más concienciada, y luego por otro lado, pues como una tendencia loca hacia creer cosas pues que no existen, no sé, una especie de esoterismo negacionista respecto de lo que tiene que ver con el cambio climático. Yo lo que digo es que mejor que nada está para este tipo de cosas está la ciencia, están los datos, que la gente que tenga un poco de ganas de saber si efectivamente esas cosas que puede pensar o averiguar, pues que haga una investigación más allá de escuchar programas de ovnis, etcétera, y que se forme, porque es una cosa bastante ridícula. La verdad es que es un poco desesperante.
Clar, i d'aquí és important, sinó de fomentar i promoure aquest esperit crític de les persones, no? Tu abans ho deies, vivim en democràcia i aquesta democràcia ens permet, entre d'altres, estar ben informats. Per acabar, no sé si ens podries enviar o fer arribar a la gent que ens escolti un missatge, sobretot a les noves generacions, no? Sobre la importància de cuidar el nostre entorn i sobre la importància també de no creure segons quins missatges que per ventura circulen, sobretot a través de xarxes socials, i que poden fer que la gent se confongui i que tingui un discurs, per ventura, equivocat.
Bueno, es difícil, ¿no? Si supiéramos, ¿no? Cómo llegar todos, seguramente no estaríamos en los escenarios que nos encontramos, pero lo que sí que puedo decir es que vivimos en una sociedad en la que tenemos toda la información a nuestro alcance, que por favor, cuando demos por hecho que algo es de una manera, pensemos previamente a qué intereses está respondiendo, bueno, pues fomentar determinados discursos, a quién beneficia realmente un discurso negacionista sobre asuntos ecológicos y climáticos, y que valoremos también las consecuencias de mirar a otro lado y de no tomar las medidas que son conocidas por todos y por todas, que ha habido convenciones, ha habido las COP, ha habido bueno, muchísimos mensajes durante mucho tiempo diciendo cuáles son las medidas que tenemos que afrontar para no acabar con la vida en nuestro planeta, que estamos en un momento muy crítico y que ahí somos responsables todos y todas de que la cosa vaya mejor o se vaya en picado y tengamos que rendir cuentas no solo con las generaciones venideras de nuestra especie, sinó con totes les espècies del planeta.
I doncs esperem que no sigui així, que remuntem i que facem que la truita vagi cap en el costat bo i no cap en el dolent. Imma Saranova, moltíssimes gràcies per passar avui per aquest programa i sobretot gràcies per la vostra feina. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Al dia, IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és diversió. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete. Pobre Changuito.
Sí. Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí, ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.
11:43, recte final del programa d'avui. Mos toca fer, o practicar millor dit, una mica de no dilluns.
I eren persones idèntiques a nosaltres, no?
El no dilluns, amb Joan Ferrés.
I a menys, si mos acabem de despertar, Joan Ferrés, que mos tens preparat per avui.
Què tal, com esteu? I com sempre, vos he de fer una primera pregunta. He demanat aquí d'aquesta taula pren te matcha o qualsevol derivat des matcha. Responeu ara o calleu per sempre?
Passo una bolla d'aquestes gegants.
Jo és que no som molt des matcha, t'he de dir.
Jo tampoc.
No sou des matcha.
No.
Però que fa gust com a de gespa. Tot i que hi ha gent que diu que a mesura que em prens te va agradant més.
No ho volia dir, volia deixar la gespa perquè ja estem una mica en matèria, però jo penso el mateix. Per tant, avui sí que és molt important que crien a tot gent, 913-9900, per tenir qualcú una mica que
qui ho volia defensar, no?
Sí, que volia defensar. No sé, na Marta crec que era...
Sí, na Marta Colcapic n'ha fet. Sí que tenim, de fet, no? Tenim allà un pot ple de polseta d'aquesta verda.
Bé, llavors he demanat, si vol, tot sobre aquesta pregunta, què està passant amb el matcha? Què està passant amb aquest boom d'aquest tipus de te matcha, que tothom pren te matcha, tothom en fa? A més de les cafeteries ja només demana té matcha, els guiris demanen la té matcha, veig begudes de té matcha amb unes bolletes que semblen com unes mores, no sé si ho vull dir, que fins i tot ara hi ha botigues a Palma que serveixen aquest tipus de begudes, que són begudes estil japonès amb unes bolles que no sé què exactament. Bé, no
però,
sé.
Però això és bubble tea, això és una altra cosa.
Això, bubble tea, però han dit bubble tea de matcha. I què són aquestes bolletes del bubble tea?
Són bolletes que fan gust. És a dir, te fan un te i a part t'afegeixen aquestes bolles i te donen com una canyeta. Que
però no
té...
són fruites, aquestes bolles,
no? No, 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 són com a perles. Sí,
com
a... exacte.
Sí, d'acord. Confitats d'aquests de quan eren petits.
Exactament, que teòricament esclaten dins la boca quan prens un glot de te. Que t'han de donar una canyeta especial que ha de
per
tenir...
Per fer entrar, clar,
exactament, que està menjant un bucatini italià perquè pugui passar aquesta bimbolla, perquè si no, no puja.
I bé, ara ja, mira, gràcies, perquè no sabia que eren aquestes bimbolles. Però bé, jo crec que com a servei públic, per responsabilitat social, crec que hem de calmar-nos tots una mica amb això d'aquesta mala matxa i hem de fer un stop. Per què dic un stop? Perquè no pot ser que ara qualsevol aliment també se pugui fer amb matcha com a ingredient. Qualsevol aliment ha de
ser color
verd.
Què passa? Jo t'anava a dir. És que una cosa és que una cosa se posi de moda i l'altra que també la gent se pensi que un ingredient té superpoders i ara la gent crec que se pensa que si fa té matcha tindrà salut, estarà prim, estarà fort com un ferro... Crec que les dues coses se mesclen i és mortal.
I si afegim que a més té aquest color verd tan cridaner...
Que no dic que no
molt...
sigui bo, no dic això.
Ara ho analitzarem, però bé.
Ara, Joana Maroto s'acaba de carregar
no.
mil anys de medicina
no,
xinesa.
No he volgut dir això, però que crec que moltes vegades molts diuen és que, jo què sé, el té vermell és boníssim pel sí. cor i tothom se posa a veure...
N'hi ha prou que una influenciadora, rotllo tu, posi de moda una cosa
sí.
que diguin, ho ha dit no Joana Maroto, que han de prendre té vermell.
És
i...
que...
té vermell a les totes.
Amb això passa igual que en sos coixinets aquest per llevar ses rues o per evitar ses rues d'espit, o sigui...
Basta que qualcú el posi...
Basta que qualcú el posi de moda o qualcú diga que això funciona per tenir sa litzir de sa joventut perquè tothom ho faci, però bé...
I d'entre altres opcions que moltes influenciadores i influenciadors mostren més matcha, escoltau perquè hi ha també ara gelat de matcha.
Helado de pistacho con matcha pero alto en proteína, delicioso. Aquí te muestro cómo lo preparé.
Delicioso.
Gelat de matcha. Alerta perquè ha dit una altra cosa. El pistatxo que ha dit és festuc.
Home, festuc.
En parlarem una altra vegada perquè també ara xocolata amb festuc també no sé què passa.
Bé, vos, en aquest cas és que és boníssim.
Sí, és boníssim, però ara no sé què passa que tothom també només pot menjar això. Però bé, hi ha un auge de matcha. Mos permet crear accions molt diverses que a mi m'han creat l'atenció, l'estrop. Fins i tot una mica peculiars, anem a escoltar altres opcions que podem fer amb aquest fantàstic matcha.
Si quieres una bebida refrescante con tu matcha, quédate para hacer esta limonada.
Banana matcha con bebida vegetal. Esta combinación te va a encantar.
Estamos explorando para ustedes un mundo de recetas y sabores diferentes y hoy tenemos estos salmón matcha rolls súper prácticos, bajos en carbohidratos y con un sabor increíble que les hará agua a la boca.
Salmón matcha roll, també.
Clar, tu no, pensaves que no ho havies sentit bé, però fins i tot, o sigui, sushi, quasi, amb matcha. Crec que per això és necessari fer un stop, no?, amb això del matcha, perquè sushi matcha, hem escoltat ara, però tampoc vaig venir que fins i tot tenim confitura de matcha.
¿Sabías que si en una sartén añades chía previamente hidratada, zumo de limón, fresas y agregas una cucharada de matchali y lo integras todo muy bien a fuego medio, tendrás la mejor mermelada natural, saludable y llena de antioxidantes del mundo?
Crec que en l'alerta, torno a insistir, crec que hem de fer un stop perquè no tot se li pot posar matcha, no tot val.
També depèn de a qui li fas cas.
També, perquè jo crec que estic esperant que arribi la sobrassada de matcha en aquesta
alerta,
línia.
Alerta, no donis
ja
idees.
Ho veig arribar.
La sobrassatxa.
Sobrassatxa.
Seria.
Vols? És que ja tenim el nom.
Sempre tan afinat, en Xisco.
Efectivament. I a més, quan jo li poso voltant la pilota i la sap
clar, agafar. Gràcies, companys, sí. per deixar-me brillar quan només jo sé fer.
Però bé, en Joan ho parlava, alerta amb això que dèiem Esteve Armà i el que sí, que li donàvem unes qualitats miraculoses, alerta amb això. I doncs anem a veure perquè, evidentment, ara el matcha té moltes qualitats.
Te da un nivel de concentración increíble todo el día. Notarás cómo tu piel se ve más joven. Tendrás energía por más de 10 horas. Calmará tu ansiedad y los antojos.
una cosa, si té tot això, jo en vull un quilo.
No, clar.
Perquè si te dona concentració, pell més jove, energia, te lleves ansietat. Un quilo de tematge.
És la primera vegada que escoltam que un producte m'ho dona tot això? Crec que no. Crec que hi ha moltes vegades que s'abusa d'això. I jo insistes, no és que m'ho vulgui ficar, si té manca o més propietats, perquè jo no ho sé. Ara me sorprèn perquè és una cantarella que he sentit en molts altres productes.
No, i una altra cosa, per ventura hauríem d'analitzar quant de grans o quin percentatge de matcha hauríem de prendre perquè tot això se fa realitat.
És un poc com els nabius, no? Que teòricament són bons per prevenir la infecció d'orina.
Quant de nabius
clar,
hem de menjar?
Però clar, t'hauries de menjar un
quilo cada dia.
Una camionada.
Una camionada
perquè perquè t'anàs bé, clar.
Fixeu-vos, però ara quan escoltàvem ha faltat, jo crec que és la gran propietat que tots volen d'un aliment i que sempre molt venen, que es matcha, també per si teniu dubtes, també sembla que ajuda a perdre pes.
Estàs gordito y te compraste un quemador de grasa milagroso que te promete bajar de peso en 5 días. Te vas a joder la tiroides, te vas a deshidratar, vas a tener efecto rebote y hasta con depresión vas a terminar. La mejor manera de bajar de peso siempre es la forma saludable. Y un quemador de grasa milagroso no es para nada saludable. Si lo que quieres es bajar de peso y quemar grasa de forma natural y saludable, te presento el tema.
Tanta sort que tenim aquí a les Spice Girls que m'ho diuen stop contínuament, perquè
me fa gràcia que nosaltres facem ara aquesta lloa d'estematge mentre els companys de Saranam fan temps de matances i estan aprenent a fer un quilo de sobrassada.
Un món de contrastos.
Ho trobo meravellós.
Sí, sí.
Veus? Si veig, dins d'aquestes terrines que tenim preparades, una terrina de matcha, ja a Saranam...
No
ja
doneu idea, per favor.
Però bé, evidentment, sí, ara resulta que també té possibilitat d'això de perdre pes, però... Ara vos faré una comparativa, perquè vosaltres, clar, ja sé que triaríeu, però hi ha molta gent que està agafant, utilitzant este matcha com a substitut del cafè. No sé si vosaltres faríeu aquesta passa o ja teniu com aquesta, no sé si dependència amb el cafè, que l'heu intentat substituir a vegades...
Independentment de tot allò que digui aquesta petumea de gent que has fitxada per fer aquests àudios, és cert que este matcha té unes propietats.
Sí, sí.
Ja fan milers d'anys que se coneixen. Una altra cosa és com les apliques...
O que mos agradi.
I que mos agradi... i després que també serveixi per tantes coses com li atorgam. I a part, que no perquè introdueixis matcha dins la confitura, ja és confitura de matcha. No perquè per un pot de matcha la porcella de Nadal deixarà de ser...
T'imagines? Ara la porcella amb matcha m'ho deprimarà.
Deixarà de ser calòrica. Senzillament hauràs porat una mica de gespa a la porcella de sempre. No ho sé. Han d'anar alerta.
Han d'anar alerta, però bé, si dubteu entre cafè o matcha, i parlant d'aquestes qualitats que sí que té el matcha, evidentment, jo qui mos ho pot dir? Una doctora, una metgessa, que en aquest cas, parlant de la Sara Martín, que està especialitzada en microbiota, té un espai d'Instagram, i mos fa una comparativa que podeu escoltar entre cafè i te matcha. A veure quina qualitat té un i l'altre.
El cafè te da un subidón rápido, però muchas veces también nos da taquicardia o ansiedad. El matcha te da una energía más estable, porque el matcha contiene L-teanina y arginina, que calma el sistema nervioso. El café te concentra, pero durante menos tiempo, y a veces te dispersa. El matcha te da una concentración más duradera. Es como un estado de alerta relajado. Los dos aceleran el metabolismo, pero el café un poco más. Los dos le encantan a tu microbiota, porque hace que las bacterias tengan más...
M'encanta això de que te dispersa.
Te dispersa.
Te dispersa.
Per tant, per exemple, tema d'energia, no? O sigui, sembla que el cafè és com una cosa com més explosiva i el matcha te dona com una energia més constant, no sé com dir-ho, no? No tant un punt tan alt.
Més sostinguda en el temps.
Exacte. Però, què diu una doctora? Perquè sempre hem d'adoptar també què diuen els doctors professionals. Què diu una doctora en matcha? I d'atenció, perquè també diu això.
Te digo la verdad, a mi el matcha me sabe un poco a césped.
Ara sí, si ho diu un metge...
En Xisco tenia raó, fa gust de gespa.
Jo sempre he pensat
que fa gust de gespa.
I si me confirmo una metgessa, ja cal que digui. No hi ha més preguntes. Però bé, anem a rebaixar una mica aquesta...
També t'he dit que necessitis una metgessa perquè validis les teves papilles gustatives, estimat.
No se trata només de papilles gustatives. Necessito un professional que confirmi...
Que el que tu penses que és gust de gespa, és gust de gespa.
Abans de pecar de cunyat, necessito un professional que me confirmi si vaig bé o no. Però bé, anem a rebaixar una mica aquesta taca que faig en este matcha, perquè és vera que tampoc vull crear aquí m'ho he creat enemics. Però bé, anem a parlar una mica d'això d'este matcha, les conseqüències que ha tingut, i anem a ambientar-nos bé del Japó. Hi ha una música ara que sona molt, que està molt de moda al Japó, que és aquesta, i m'ajudarà per ambientar.
conocen.
No sé si la coneixíeu, se diu Aoi Teshima.
No teníem el gust, el plaer de conèixer-la.
Però bé, per parlar sempre de matcha, vos diré que a la Unió Europea l'exportació de matcha ha augmentat un 190%, fins a aconseguir 5.000 milions d'euros de facturació. S'aconsegueix amb el matcha, teòricament, un sabor unami. No sé si ho... umami, perdoneu. No sé si el coneixeu. Com aquest sabor que s'ha descobert ara recentment.
Umami,
que
vol dir de tot, no?
No sabria definir-lo, no sé si és com us pots ajudar, però és com un nou sabor que s'ha descobert, no? Per dir d'alguna manera, inspirat per... En Japó, en Xisco diu que si mescap...
Ah, seria això, seria un nou sabor, no seria un... una mescla de sabors.
És que ja tots són una mescla de sabors, estimada.
Val.
Més enllà de...
Pensava que se referia com a una barreja o una mescla de moltes coses. Sumami. Però no, és un sabor nou, no? Com
sí,
agre, com dolç, com
efectivament,
salat.
Efectivament. I actualment s'estima que per una producció de 200 tones hi ha temps d'espera d'entre 3 i 5 setmanes per aconseguir aquest famós te matcha. Té una elaboració molt cerimonial, no sé si heu vist molt de vídeos, que ho fan també en com la pols la fiquen a un bol petit i també en com una espècie de pinzellet ho han de remenar amb el sellet i tot plegat, però bé, té feina de matcha i té molta demanda i per això us volia explicar una mica la radiografia d'avui, perquè sé que no us agrada, però hi ha un impacte ara. Anem alerta.
Tu ara que no...
Per cert, umami ho podríem traduir com a gustós.
Gustós.
Que no sé fins a quin punt seria un gust. Perquè, clar, és quan una cosa és molt bona. És umami.
És umami. I d'ara tot serà umami. Joan, moltes gràcies. No sé si a partir d'avui seràs des que et se passa en els... té matcha.
El vaig provar. Ja
tampoc
està,
t'agrada massa.
Sí, sí, efectivament.
I de res, el no dilluns amb Joan Ferrés. Ara toca parlar d'esports.
Te digo la verdad, a mí el matcha me sabe un poco a césped.
Gust de gespa de camp de futbol? No ho sé. I te pot ser si a mi qui tous li agrada este matcha. Bon dia, amiga, com estàs?
Bon dia, sí, m'agrada. No,
ai, doncs mira,
no, no me mata, no, tampoc és una cosa que me mati, però sí que puc. Provar, sí.
Però cafè o té matcha?
Té matcha, té matcha.
Ah, sí? Per damunt del cafè? Molt bé. Doncs mira, hem trobat un seguidor d'este matcha. Però bé, volen saber, miquitous, de què parlarem avui a partir de la una, els postres.
Idò, vinga, parlarem del Mallorca. Deies que gusta gespa, no gusta derrota. El Mallorca, una més, va perdre el camp del Villarreal per 2-1. Va fer un bon partit, però no va bastar per sumar de 3. Això sí, continua fora del descens. Ho analitzarem amb en David Gui, també, amb en Tomàs Gibert. I també parlarem de la U d'Eivissa, que també va empatar. Continua sense guanyar Miguel Álvarez. 5 partits ha dirigit i encara no coneix la victòria. I acabarem, anirem a Hongria, perquè tenim allà en Gavi Fortesa, ja se troba amb el Palma Futsal. Demà juga Champions i sabran tota la darrera hora i faran tota la prèvia d'aquest partit d'anada dels vuitens de final de la Champions de Futbol Sala.
I llavors, escoltam a la una. Gràcies,
Miguel. Vinga, fins més tard.
I encara ens queden uns minuts per repassar els continguts del dia, les desconnexions insulars. A Menorca, aclarem a mi, bon dia, que teniu?
Bon dia, avui tenim tertúlia. Entre els temes analitzarem el projecte de pressupostos per al 2026 presentats pel Consell a l'equip de govern del Consell Insular de Menorca i les línies que marcaran les polítiques en el darrer any de mandat. A nivell balear parlarem de la proposta de llei registrada per Vox sobre la prohibició del burca i els vels integrals a espais públics de l'arxipèlag. De tot plegat, en xerrarem amb els periodistes Lola Maiques i David Baret i també amb l'exbala de Ciutadella, Antoni Salvador.
Gràcies, Clara. A Eivissa i Formentera, Nieves García, bon dia, que teniu per avui.
Bon dia, nosaltres avui comencem la setmana posant l'actualitat en comú i per això comentarem alguns dels assumptes que han estat notícia durant aquests dies amb els nostres analistes d'avui, que són la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí, la doctora en Ciències Biològiques, Antonia Maria Sirey, el cineasta i periodista Javi Riera. I completarem el programa repassant l'actualitat de Formentera amb el nostre company de Ràdio Illa, Pepo Rubio.
Molt bé, moltes gràcies. I el dia Mallorca aquesta setmana, en Joan Ferrés, bon dia, que teniu per avui?
I de ser Joan, avui d'entrada descobrirem el nou museu del ferrocarril de Mallorca, que estava a Sant Carrió i amaga molt d'entreteniment per tothom que vulgui visitar. També parlarem d'unes jornades que s'han celebrat, les primeres, les jornades de dones rurals del Pla, i parlarem amb una de les protagonistes. I fins i tot descobrirem uns tresors que s'amaguen a l'arxiu de la Fundació Mallorca Literària. Per tant, tenim moltes coses per contar avui.
I de tot això, i qualque cosona més, a partir de les 12, les edicions insulars del dia, amb Clara i Mami, Nieves García i també amb Joan Ferrés. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que tornem a partir de demà a les 9 en punt, a través de la ràdio, a través de la televisió, 3 hores en directe, amb tots vosaltres, aquí a IB3. Fins demà. Adéu. Sí, sí, sí.